L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui fem família. Fem família amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Què tal? Molt bona tarda, sigueu molt benvinguts a una altra edició del Fem Família d'aquesta casa de Ràdio Estel. Com sempre, esperàvem una setmana més per estar amb vosaltres. I com sempre també, salutacions del nostre tècnic en Jordi Carretero i de qui us està parlant, Joan Trias. Mireu, avui parlarem amb un psicòleg de l'Hospital de Mataró i especialitzat també en els darrers moments vitals, en els darrers moments de la nostra vida. Ell és Ismael Carbajo, que ens aportarà consells per afrontar de manera positiva tota aquesta època de pandèmia que estem vivint. També parlarem amb Jordi Roura, un dels creadors i fundadors del grup Ara va de bo, que fan aquesta casa també, per cert, el Gripau Blau, un programa per infants, per famílies, i que ha rebut recentment el Premi Radio Associació de Catalunya. Així que, sense més dilació, comencem.
Estàs escoltant Fem Família, amb Joan Trias.
Fa molts mesos que vivim en pandèmia i això ha significat per molts un estat d'angoixa, de tristesa, de dol o de tot a la vegada. És per això que hem considerat oportú parlar avui en aquest programa d'estats emocionals amb el psicòleg de l'Hospital de Mataró i membre del projecte d'atenció integral a persones amb malalties avançades de la Fundació La Caixa, amb l'objectiu d'oferir als pacients el màxim confort en l'última fase del procés de vida. Ismael Carbajo, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Jo crec que, evidentment, sí, eh? La pregunta és el com. Estem emocionalment afectats per una pandèmia com la que ens ha tocat viure?
Bueno, molt bon dia a tothom. Sí, òbviament sí. Clar que ens afecta emocionalment com totes les situacions que tenim a la vida. Intentar no connectar amb els aspectes emocionals de la pandèmia és pràcticament impossible, perquè a grans trets la pròpia pandèmia ens ha posat ens ha posat davant una percepció de vulnerabilitat que abans no teníem, no? Ens fa qüestionar-nos o ens porta al cap qüestions de caire més existencials entre la vida i la mort, i no només això, sinó que també ens fa tenir la percepció de que ens pot tocar a nosaltres, no? Algú que realment abans potser no ens paràvem a pensar. I això comporta sí o sí unes reaccions emocionals, ja sigui des de la por, que és una emoció molt humana, angoixa, a vegades tristesa, si ens toca molt de prop, o inclús veient el que passa al nostre entorn social, a la comunitat, i hem d'intentar normalitzar aquests estats emocionals en certa manera, perquè la resposta que tenim és una resposta que ens ajuda a adaptar-nos, tot i que a vegades venim amb unes creences a vegades sobre les emocions com la no hem de tenir por, hem de ser forts, i jo crec que l'important és ser sincers amb un mateix, aprendre a reconèixer aquestes emocions, normalitzar-les i poder canalitzar-les d'una forma una miqueta saludables.
Res més, Ismael, ens parlaves de la por. Com influencia la por? Tenia por aquesta pandèmia en el nostre dia a dia?
La por en si és una emoció bàsica de tot ésser humà, i no és dolent tenir por. El dolent de les emocions, en forma general, és quan la resposta és més intensa a la situació que se'ns presenta davant. Però una miqueta, o anem a dir-ho així, la por a una baixa intensitat m'ajuda a estar una miqueta més alerta, m'ajuda potser a buscar nous recursos davant noves demandes. És a dir, si jo, per exemple, poso un exemple tonto, no? Però jo vaig a creuar el carrer, si no tinc un mínim d'estat d'alerta, no miraré, passaré tranquil·lament. Llavors, hi ha una part que és molt biològica, no?, en certa manera, i això ens ajuda a adaptar-nos a les situacions. Ara, si la meva resposta, potser amb el mateix exemple de creuar un carrer, és quedar-me paralitzat, aquesta emoció passarà a ser disfuncional o desadaptativa. Llavors he d'aprendre a regular una miqueta aquesta intensitat de l'emoció, no?, o la resposta.
Allò que ens diem tots de mantenir el cap fred és dolent, també? És anar a l'altra banda de la situació?
Bueno, segons en quina situació ens pot ajudar. per exemple, sanitaris que han estat en primera línia, si es paren a prendre consciència en cada moment del que estan patint o estan visquent, probablement l'impacte seria molt més gran, no? Si estan treballant des d'una visió túnel, no?, on estan posant tota la part més racional amb els seus recursos, la seva formació o en ajudar, després ja prenen consciència. Això no vol dir que no estiguin sentint, no? Però potser bloquejar mínima o temporalment les emocions ens ajuda a adaptar-nos en aquell moment concret. Ara, si això és una estratègia habitual, potser pot passar factura més tard, perquè que jo no em doni permís a sentir en un moment concret no vol dir que el meu cervell no estigui processant tots aquests aspectes.
Fa temps, sobretot en el temps que ens vam confinar a casa, escoltàvem molt lemes, ens els repetíem nosaltres mateixos com un mantra, el tot anirà bé, ens en sortirem de tot plegat. Fins a quin punt va bé repetir-se això? O és mentir-se un mateix o no?
Bueno, no té per què, eh? Jo crec que una persona optimista pot veure els aspectes negatius de la realitat i positius i decideix sense tenir potser més proves o més objectives o més evidents, decideix que vol pensar això, i si això li ajuda a la persona, al cap i a la fi tot el que li ajudi a cadascú és pues una bona eina, no? No, jo crec que no és dolent repetir-se que aniran bé les coses. Això sí, és com, no?, com posar la fortalesa en l'esperança de canvi, de que canviïn coses.
Ara em feies aquest somriure sorneguer que no hem pogut veure els oients, i ho dic perquè els darrers dies a Twitter sí que veig molt aquests lemes, el tot anirà bé, ens en sortirem, etc. I ho veig amb un cert to a ironia, amb aquesta ironia molt típica, a més, dels catalans. Això també ens ajuda, la ironia?
Sí, a vegades l'humor, el sentit de l'humor, pot ser un mecanisme de defensa que m'ajuda una miqueta, no?, a adaptar-me a les situacions. No té per què ser dolent.
Què fem si tenim la sensació que estem en un bucle infinit del qual no podem sortir, eh? Coneixem tots a molta gent que s'ha fet una PCR i el dia següent algú del nostre entorn se n'ha de tornar a fer una altra i això no para. I sembla que no en podem sortir d'un bucle en el qual estem immersos dins d'aquesta pandèmia mateixa.
Home, jo crec que, en certa manera, el que hem d'intentar és normalitzar la Covid o entendre com a una malaltia més. Sí que és la novetat, no la coneixem, però hi ha moltes altres malalties que sí que estan presents a la vida i les malalties no deixen de ser processos naturals de vida. No hi ha una vida sense malaltia cap. Ara, això sí, vol dir que hem de posar mesures preventives, sí, com en tantes altres, no? Jo a vegades quan escolto la gent que està una miqueta, anem a dir-ho així, com molt capficada, obsessionada, la mascareta, la distància, però després per una altra banda veig que té uns hàbits de vida poc saludables, penso, bueno, sí, potser no t'arriba això, però potser estàs alimentant una cardiopatia, estàs alimentant... Llavors, clar, també hem de normalitzar i posar en un context. Com comentava abans, com això és una novetat, com estem en un entorn on hem crescut amb aquesta percepció d'invulnerabilitat, que això no ens passa a nosaltres, quan ha arribat és quan s'ha desmuntat una miqueta tot el nostre sistema de creences que teníem respecte a la nostra vida en el nostre entorn, perquè en un altre context geogràfic les epidèmies és molt habitual.
Ens explicaves una mica l'obsessió aquesta de la mascareta, de la distància, de les mans, que entenc que fins a cert punt és bo i és el que s'ha de fer, evidentment.
Clar.
Però l'obsessió és el que ajuda a que t'arribi aquella por de la que parlàvem abans?
Bueno, si és una obsessió en termes més, entre cometes, anem a dir-ho així, més clínics, ja que està dintre dels trastorns d'ansietat, clar, pensa que aquesta obsessió s'alimenta molt a nivell cognitiu, sobretot, del i si passa, i si... Llavors, clar, aquest hipotètic futur que estic generant a la meva ment ja m'està enviant una senyal d'amenaça i d'alerta perquè estic generant aquesta realitat al meu cap. Llavors, estic contínuament confrontant això. Clar, jo crec que el risc zero no existeix, per tant, què està a la meva mà? Pues aquestes mesures de prevenció en el dia a dia, incorporar-les com a hàbits. A partir d'aquí, ens podem contagiar? Sí, però això tampoc ha de fer que condicioni tota la meva vida o el meu dia a dia.
Per tant, com revertim aquest i si constant?
Home, doncs jo una fórmula que intento traslladar a la gent molt senzilleta és que ens preguntem a un mateix si això que m'està preocupant m'està passant ara mateix. Mm-hmm. Això que m'està preocupant del futur, això que m'està passant exactament ara mateix, si la resposta és que no, doncs intento descartar-ho una miqueta i centrar-me en el present.
La pregunta que es fa moltíssima gent a dia d'avui és: i ara què? Tot plegat està sent molt més llarg del que esperaven, estan venint més rebrots dels que creiem que podíem assumir. Ara com ho afrontem tot amb positivitat? Perquè dir-ho és fàcil, però fer-ho...
Bueno, jo crec que s'ha d'afrontar amb certa normalitat, no? Entenent que ja s'estan posant els recursos, no? A nivell farmacèutic, per exemple, a nivell d'estudis, a nivell d'assajos clínics, per arribar a un punt on puguem parlar de la Covid com una malaltia, entre cometes, no? Normal, i una més de tot el repertori de malalties que hi ha. Fins aleshores, pues, tenim una miqueta de precaució, posar les mesures de prevenció adequades i anar fent el nostre dia a dia amb la normalitat que nosaltres considerem.
Parlàvem de la por, però és que també hi ha gent, sense anar més lluny, Donald Trump, que sembla que no li tingui gens de por a aquesta pandèmia. És tan dolent una cosa com l'altra?
Home, si jo crec que el que són persones o polítics tenen, doncs, precisament això, una responsabilitat política, que tot i que tu puguis pensar o tenir certes creences respecte, no, a, en aquest cas, la malaltia, jo crec que aquesta responsabilitat política el que ha de comportar és que els missatges que tu traslladis a la societat siguin acordes, no, a, precisament als sanitaris, en aquest cas, no, missatges que siguin clars, que ajudin a tothom a intentar garantir la salut al màxim, la salut pública. Llavors, clar, són missatges molt contradictoris, perquè el que no pot ser és que per una banda des de sanitat et diguin, no, unes coses i precisament a aquest polític doncs digui unes altres. Clar, això genera moltes contradiccions i el que comportarà precisament és un augment dels contagis i entrar en una roda que no fa que la gent pugui incorporar aquesta responsabilitat individual com algo important, no? Perquè el que està passant molt és que, com no en toca directament molta gent, és, bueno, no? Ja ho faran els altres. I quan és una responsabilitat que recau en molta gent, la meva percepció de responsabilitat és molt mínima. És diferent que si tu, per exemple, vas parar al carrer i veus que una persona gran cau i la veus tu només, probablement tu aniràs a ajudar-la, perquè et sentiràs, en certa manera, responsable d'ajudar-la. Si això passa amb una gran multitud de gent, ja et sents menys responsable. M'entens la comparació?
Mm-hmm. Absolutament, absolutament. Mm-hmm. Tot i que vagi per llarg, solem dir els que usem allò de la psicologia barata, mm-hmm, que quan acabi aquesta pandèmia o quan acabi alguna cosa que hem viscut molt dura, és quan ens surt l'emoció de tot plegat. Això és així? I si és així, ens hem de preparar emocionalment més pel post que pel que estem vivint ara?
Bueno, jo crec que la fase més aguda ja l'hem passada. Llavors, en aquest sentit, ja han anat sortint, no? Amb molts companys de l'àmbit sanitari ja han tingut els seus efectes. Clar, estàs posat el patiment o a l'amor de forma contínua, prolongada, té uns efectes, i això ja està sortint. Ens hem de preparar? Bueno, jo crec que ens hem de preparar en el dia a dia, ja hem de tenir autocura d'un mateix a cada dia. No hem d'esperar a quan diguin, pues això ha acabat, no. Cada dia ja hem de mirar una miqueta i escoltar-nos i veure com estem.
No sé si és allò de tenir el cap fred que dèiem abans, però podem viure al marge emocionalment de la pandèmia?
Bueno, hi ha gent que ho està fent, no? Hi ha aquesta part de negacionistes que diuen, no?, que jo desconec.
Oi, quina sort.
Que potser intenten aïllar-se, però és molt difícil aïllar-te emocionalment, perquè les respostes emocionals és molt, a vegades, molt inconscient, i estar completament aïllat d'aquesta situació, jo crec que és pràcticament impossible.
Parlant d'emocions, ja qui heu estat al capdavant, a primera línia d'una pandèmia com aquesta, com us ha afectat tot plegat?
Bueno, jo crec que ens afecta sentiment de sobrecàrrega, d'impotència, perquè quan s'han de fer canvis per una situació com aquesta, clar, es prenen moltes decisions amb la millor de les intencions, però això no vol dir que tingui el millor dels efectes, no? Uh-huh. Llavors, clar, quan va passant el temps, vas mirant i vas pensant en què es podria haver fet millor. Però no crec que s'hagin pres males decisions. Això no vol dir que es pugui aprendre per prendre millors decisions en un futur.
Per tant, ha afectat la manera de fer la vostra feina, també entenc.
Bueno, com a moltes altres feines, ha canviat el format una miqueta. Jo l'únic, la part única bona que crec que ha portat la pandèmia és que s'ha accelerat la incorporació del món digital a moltes feines i potser un sistema més d'antanyo, no, per dir-ho així, amb unes hores molt marcades, amb una fórmula molt, molt marcada de feina, ens hem adonat que es pot canviar i aquests canvis pot ajudar moltes vegades a la flexibilitat, no, que pot ajudar a moltes persones.
Parlàvem una mica fora d'antena i em deia, no sé si m'ho preguntarà en el directe o no, doncs sí, t'ho pregunto perquè ho considero molt interessant. No sé si tenim molt la percepció ara de que tot escapa una mica del nostre control, i em comentaves, sí, però el que hi havia abans era control o era fals control, no?
Sí, una miqueta com comentava abans. Jo crec que el que hi havia abans era una percepció il·lusòria de control, no? Realment hi ha moltes coses que s'escapen del nostre abast, però hem crescut en un entorn, en una societat on ens eduquen a tenir aquesta sensació de control sobre tot el que ens passa a la vida. Realment jo crec que la creença errònia era l'anterior, tenia aquesta percepció de, com deia, no, de control, d'invulnerabilitat sobre la nostra vida, sobre la nostra existència, i realment no. Realment, ara això ens ha demostrat que el binomi salut i malaltia, o vida i mort, estan molt més presents del que pensem.
Psicòleg de l'Hospital de Mataró i membre de projecte d'atenció integral a les persones amb malalties avançades de la Fundació La Caixa, Ismael Carbajo, moltíssimes gràcies per venir un dia com avui a Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fem família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Vaig conèixer un gripau blau, un gripau blau babau, que es creia ser, però de veritat, res més que un príncep encantat.
Volíem parlar dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, i és que va ser premiat amb la menció de qualitat de la categoria de millor programa de ràdio el Gripau Blau, un espai de Ràdio Estel realitzat pel grup d'animació infantil Araba de Bo. En parlem de tot plegat amb Jordi Roura, realitzador del programa des de 2011 i un dels fundadors del grup Araba de Bo. Jordi Roura, molt bon dia i moltes felicitats.
Hola, Joan, gràcies. Felicitats són compartides per Ràdio Estel, que és qui ens va acollir i donar la idea de fer un programa de ràdio, que no és massa corrent, un programa de ràdio no infantil, sinó familiar. Uh-huh. O sigui, que abasti un públic més ampli, no únicament els nens, que per això ja hi ha les escoles, sinó un públic que pugui escoltar el pare, la mare, tothom, no? I així estem.
Ara ens ho apuntaves una mica, Jordi, el Gripau Blau, tot un històric ja de Ràdio Estel. Com sorgeix la idea?
Doncs la idea sorgeix d'Enric Frigola. Estàvem fent de grup resident de les matinals familiars del Tradicionarius durant 16 anys i anàvem fent programació estable amb grups de fora, amb produccions nostres, i va dir, per què no, per donar-se ressò, a part de que us anunciem, doncs fer alguna cosa radiofònica? I com que ja fa molts anys, l'any 1975, el mateix Enric Frigola ens va, des d'una discogràfica, des d'Erixa, ens va convidar a fer un programa que es deia Nero Nero Nas, un programa infantil també, on s'alterna la poesia, la música, la narrativa, vull dir, és tot un revolutum, però que intenti ser atractiu per un públic ampli, no únicament com allò que es podria fer a una escola o un centre d'esplai, sinó com el que es pot fer a una família, ho pot explicar-te un avi, o el teu pare, o la teva mare, o el cangur.
Precisament us definiu com un programa que treballa per divulgar el patrimoni musical i literari per un públic infantil en les diferents variants de la llengua. Cal més ràdio per infants?
Sí, escolta, això m'ha fet molta gràcia perquè lo de les diferents variants de la llengua ho han inclòs els dels premis.
Sí.
I per nosaltres no ho intentem fer, això ens surt. O sigui, si hi ha una rondalla mallorquina bona, la posem. Si hi ha unes cançons divertides de la Catalunya Nord, les posem. Si hi ha uns algaresos que canten de la mateixa manera que posem doncs, cançons de Rosa León, de poemes de Gloria Fuertes, o cançons, contes, posem també en anglès, o en francès, o en italià, de Gianni Rodari. Ara és el centenari de Gianni Rodari, doncs fem moltes coses. No sé, quan et donen un premi i això, posen uns títols i unes definicions que s'ajusten o no s'ajusten. Nosaltres el que volem és creativitat, contacte amb les escoles, i participen molt les escoles, contacte amb les publicacions infantils també, o familiars com el Tatano i Cavallfort, i treballar amb aquest públic, treballar amb els educadors i sintonitzar molt, no crear una cosa estranyeta i aliena al nen, sinó molt propera i feta per ells moltíssimes vegades.
Tu fas un programa en català per un públic que tot just l'està aprenent. Com veus aquesta situació?
Des de l'any 1967, això queda molt lluny, que cantem, no, abans inclús, 66, cantem en català, i jo sempre veig que hi ha un públic i sempre veig que tot el que sigui sumar i enriquir i no moure's, no d'una manera talibant ni recalcitrant, però no moure's de la teva posició, no sé, ara va de bo, ha publicat 30 i pico de discos i ara en publiquem un, de nou, a partir dels programes que s'han fet a Ràdio Estel.
Ara quan vol dir?
Sí, ara aquesta setmana que ve surt a la venda un disc que diu les sessions de ràdio, del Gripa Blau a Ràdio Estel 2011-2020. I, bueno, i ho fem en català, evidentment, perquè és la nostra llengua, però jo no... Periòdicament apareixen... Ja va bé que hi hagi crits d'alarma perquè la gent no s'adormi, però tampoc alarmisme massa fort i adoptar una posició de resistència de tot el que no sigui català. Al Gripau Blau surten sempre cançons perquè hi ha una comunitat d'Amèrica Llatina i una comunitat de parla castellana important al nostre país, doncs surten cançons i no passa res. Però, és clar, la potenciació, la nostra feina, el nostre treball amb la poesia, el nostre treball amb la narrativa és en català i busquem enriquir-ho al màxim.
Ara que ens parlaves de l'any 60 i escaig, també, i d'aquest grup de música àrabe de bo, del qual n'ets un dels fundadors, una de les coses de les quals també s'ha parlat molt de la seva desaparició i mai, per sort, mai ha desaparegut, és la mateixa ràdio. Una ràdio que està més activa que mai, no?
Sí. La ràdio és també una mica un sentiment una mica simple que es té de que quan arriba una cosa bona desplaça les anteriors. O sigui, quan no hi havia ràdio en català, hi havia Ràdio Barcelona que feien emissions en català boníssimes i amb el Salvador Escamilla i tal. Arriba Ràdio 4 i llavors figura que ha de desaparèixer ja l'Escamilla i això és un error. Arriba Catalunya Ràdio i ha de desaparèixer Ràdio 4 i arriba com ràdio... L'enriquiment, el desplaçament de les coses, la cançó, la ràdio, els mitjans de comunicació es complementen. I jo crec que les funcions que fa la ràdio no les pot fer la televisió. La prova és que hi ha programes televisius, i això segurament que és clar que tu sabràs millor que jo, que estan pensats perquè fossin com una ràdio, les matinals, sobretot, perquè la gent no hagi d'estar atenta a la pantalla. O sigui, estan imitant la ràdio. Sí. Per tant, el podcast què és? És una ràdio situacional, no? Jo crec que la ràdio no desapareixerà i sort, i per molts anys és una mitja viu i apassionant.
Per cert, 20a edició dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, que es feien en un entorn màgic com és el foyer de Liceu de Barcelona, però una edició marcada per la pandèmia. Com ho veu viure tot plegat?
Home, d'entrada jo vaig haver de viure a casa i en streaming perquè només hi havia 3 persones convidades. Els dos que van, el Dani Espressat i la Laura Pérez, que van recollir el premi representant l'ala més jove d'Àrabe de Bo, el Dani, i la Laura, que és fundadora com jo del grup, no?, de l'any 1971. Vam viure, en primer lloc, jo em sap greu que sempre estiguem una mica l'apartat infantil o familiar com a marginal, no? O sigui, quan en l'apartat que estava dels premis era una miqueta allò, les coses estranyetes, no? Quan s'hauria de tenir molt normalitzat, igual com deia un directiu d'una gran emissora pública, que se n'havia adonat que faltaven adolescents. Home, per favor, Vull dir, programes per adolescents hi ha d'haver-hi sempre. Uh-huh. I programes... O sigui, jo trobo encara que hi ha una falta de normalitat en un gènere que és tan necessari com un gènere familiar. I si els premis que te'ls donin està molt bé, és una menció, és un moment dels minuts, aquells petits minuts de glòria, però hauria d'haver un ajut sostingut, si no un ajut, un reconeixement sostingut cap a un gènere, cap a un públic que jo crec que mereix tot, però tot i més, al respecte dels formadors i dels mitjans de comunicació.
Jordi Roura, realitzador del programa El Gripau Blau des del 2011 i un dels fundadors del grup Ara Va de Bo, moltíssimes gràcies i novament moltíssimes felicitats per un premi més que merescut. Gràcies, fins una altra, una abraçada.
Molt bé.
A Ràdio Estel, fem família.
Doncs vinga, fins aquí el Fem Família d'avui. Us esperem la propera setmana, el proper dimecres, amb més Fem Família a Ràdio Estel. Adéu-siau!